Hem arribat a les 9, ara resumim els temes més destacats d'aquest dilluns i avui estem molt pendents del trànsit, perquè hi ha retencions molt importants a la via de cintura a Palma. A primera hora del dia, un camió ha perdut part de la seva càrrega de sacs de ciment i això està produint des de primera hora, com dèiem, importants retencions. Connectam amb la DGT. Dani Fornés, bon dia. Quina és ara la situació?
Què tal? Molt bon dia. Pues bueno, aquest camió ja està retirat des punta on estava, que era just a la incorporació, des de la via de cintura cap a la incorporació en l'autopista de Jumelló, en sentit aeroport. En aquest moment ja està retirat el camió i la circulació comença a normalitzar-se a poc. Per el moment continuem amb importants retencions a la via de cintura, pràcticament ara mateix encara continua pràcticament sencera col·lapsada en sentit aeroport, així que molta paciència si circulen per aquesta via. També retencions habituals a l'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca i en sentit Andrats també trobaran circulació lenta a l'altura de la sortida cap a Escarrergó i a l'altura de la Pau. És tot per moment. Bon dia.
Moltes gràcies, Dani Fornés, per aquesta darrera hora des de la DGT. I el president d'Aptur, Antoni Barceló, avisa que la majoria dels 2.300 anuncis de lloguer turístic han de retirar. Els seus anuncis de les plataformes com Airbnb, tal com exigeix el govern central, podrien ser legals.
Es tracta d'habitatges que han sol·licitat el número de registre obligatori, però no l'han obtingut, o bé perquè mancaven dades o perquè no complien amb la normativa. Són declaracions a l'informatiu Matí.
Creiem que la gran majoria d'aquests són legals, perquè els il·legals no estan demanant el registre únic. Per tant, els únics que estan demanant el registre únic, perquè una de les coses que te demanen per tenir el registre únic és tenir llicència. Què passa? Que no és obligatori registrar les propietats en el registre de la propietat.
A tot Espanya són més de 53.000 sol·licituds que no han passat aquest filtre i les Balears és la cinquena comunitat amb més sol·licituds revocades. Barceló ha assegurat que aquesta informació no els sorprèn perquè la llei diu una cosa i els registradors de la propietat n'apliquen una altra.
I avui comença la segona campanya de vacunació obligatòria de la llengua blava. D'aquí a una hora la Conselleria d'Agricultura donarà detalls de com funcionarà i quina és la situació epidemiològica. Però abans hem volgut parlar amb els sector ramader. Anem en directe fins a la cooperativa pagesa de Pollença. Allà hi ha Anna Caterina Bany. Caterina, bon dia. Quin impacte ha tingut aquesta malaltia?
Bon dia, idò. Els pagesos d'entrada diuen que ha estat nefasta, molt i molt dolenta. Segons la cooperativa pagesa de Pollença, on m'atrop ara mateix, calculen prop d'un 25% d'ovelles que han mort, definitivament, i que també calculen les pèrdues econòmiques quantioses. De fet, hem de dir que no s'ha confirmat cap nou cas, cap nou brot, des del desembre de 2024, però Martí Solivelles, que és president de la cooperativa pagesa de Pollença, diu que ha estat nefast. L'escoltam.
D'un 20 o un 25% que s'hagin mortes, tu penses que un pagès que tingués 100 ovelles i n'ha perdut 25, per tant, és molt de dolent. I això què reporta? Seran 30 o 40 menys a l'any que no podrà vendre.
És per això que diuen que la mortalitat de centenars d'exemplars ha estat un cop molt fort per moltes de les explotacions. Per això tots els ramaders esperen la campanya de vacunació que, com dèiem, comença avui mateix.
I d'així arribem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dilluns.
Més informació a ib3notícies.com.
El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9 i 4 minuts. Encetam nova temporada i ho fem també amb nou horari, perquè a partir d'ara mos podeu seguir a través de la ràdio i a través de la televisió just en aquest moment, a partir de les 9. Tenim en aquest punt de la matinada 23 graus de temperatura, un temps que es mantindrà estable aquest dilluns 15 de setembre, cels nuvolosos, sense canvis de moments significatius en quant a la temperatura, això no només aquí, sinó també la major part del país, segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia. Un dilluns en què, com no podia ser d'una altra manera, avui hem de parlar d'habitatge. Aquí, a les Balears, més de 2.300 allotjaments han passat a ser considerats il·legals. No els han validat la inscripció perquè els han mancat o bé dades, o bé més informació, o bé perquè directament no complien la normativa. Això en xifres suposa el 4,4% del total de tot Espanya. D'ençà que la plataforma Airbnb va iniciar la seva col·laboració amb el Ministeri d'Habitatge el mes de juliol, ha notificat a tots els territoris, inclòs també el nostre, l'obligació d'aconseguir el número de registre nacional a través de diferents notificacions, també recordatoris regulars i oferint també pautes i recursos addicionals per tal de controlar aquesta oferta d'habitatge il·legal a la qual avui feim referència. Però tenim altres titulars del dia que compartim amb els nostres oients i espectadors, Joana.
Bon dia, Marta. Idò, sí, sense deixar de banda l'habitatge, vos hem de contar que la Conselleria prepara canvis en el programa de lloguer segur, després que en els darrers 6 mesos, en els que duen d'aquest programa, només s'hagi aconseguit treure del mercat un total de 53 habitatges que estaven buits. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, va confirmar en una sessió plenària recent que s'introduiran canvis per eliminar burocràcia i també per incorporar una sèrie de variants que contribueixin al fet que sigui més fàcil per als propietaris. Una d'aquestes mesures sobre la qual ja treballa el govern balear és la possibilitat que el programa s'incloguin també els habitatges que no estan en condicions de ser habitats.
I en Crònica Nacional, què podem destacar, Joan? Què és el que avui és notícia?
I de la Volta Ciclista va ser precisament la protagonista del dia d'ahir. Els agents antidisturbis de Madrid van haver de realitzar diverses càrregues policials davant el llançament de botelles en diferents punts de l'etapa fins al pas final a la capital. Finalment, l'organització va decidir suspendre la prova esportiva quan mancaven 50 quilòmetres per la línia de meta. La tensió ha anat en augment, de fet, va anar en augment ja des de l'inici d'aquesta volta, i a mesura que s'acostava el pilot a la línia, el gran grup ja et va notar tots els aldarulls a la línia de meta, i concretament va ser a la zona del Passeig del Prado, on els manifestants pro-Palestina varen envair diverses zones del recorregut. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha criticat durament el president del govern, Pedro Sánchez, afirmant que la violència ha guanyat a l'esport.
Altres notícies que destacam avui dilluns, però dins l'àmbit internacional.
I de nou, la presència de drons en el punt de mira. La Unió Europea reacciona a les noves maniobres en la frontera amb Rússia. L'alta representant d'Afers Exteriors de la Unió Europea, Kaya Kallas, ha qualificat aquest diumenge com a escalada imprudent la presència de drons russos en aquest espai aeri romanès del qual vols parlar. Així mateix ha afegit que la Unió Europea s'ha solidaritzat, es solidaritza amb Romania i que es manté en estret contacte amb aquest govern romanès. La força aèria polonesa i els seus aliats a l'OTAN també van ser mobilitzats aquest dissabte per cobrir l'espai aeri de Polònia després de rebre's informació d'una possible amenaça de drons russos a les regions frontereres amb Ucrània, la qual cosa va obligar, a més, Marta, al tancament de l'aeroport de la ciutat de Llubí.
Sempre en aquestes hores, i avui de forma especial perquè ens estrenam en aquest nou horari a la ràdio, però també a la televisió, ja ho saben els nostres oients més fidels, sempre recordam una frase del dia, avui no és una excepció, també hem de tenir una per començar.
Així és, Marta Garau, bon dia. Ja que estan d'estrena, han triat una de Pitàgores de Samos, matemàtic i filòsof, que diu: el principi és la meitat de tot. I per tant, estimats companys, ja que som a la meitat del tot, el que hem de fer en aquesta primera jornada en nou horari, perquè ja han començat.
Que profund, per començar
som
una
així,
nova
dia,
temporada.
Dia, cada dia te duré una píndola, com si jo fos una píndoleta d'aquestes de brou concentrat de saviesa a primera hora del dematí.
També ho saben els oients de ràdio, però no ho saben els oients els espectadors de televisió. Sempre explicam allò del que tothom en parla, aquestes qüestions sense les quals no poden viure. I avui, quines són?
Idò, el concert que es va fer aquest dissabte al Vaticà, 100.000 persones varen poder assistir al megaconcert internacional que es va organitzar a la Ciutat Santa amb en John Legend, en Pharrell Williams i Andrea Bocelli, entre d'altres. I va haver, com veus ara en imatges, drons amb imatges religioses que varen deixar el públic bocabadat. I a l'estat espanyol hem de dir, però, que l'actuació va ser trending topic per una altra cosa, una actuació d'Andrea Bocelli en Karol G, que és aquesta, escoltau. Però el trending topic no varen ser ells, sinó Marta Sánchez, perquè es va muntar un debat acaloradíssim sobre quina actuació era millor, si la de Marta Sánchez o la de Karol G. No sé vosaltres què en penseu, quina versió vos agrada més, la de Karol G o la de Marta Sánchez?
Ah, jo aposto per als clàssics. Sí, me costa un poc més, Karol G encara, crec que m'aquesta amb l'anterior.
Jo ja sabia que tindríem aquí una mica de debat, perquè precisament jo penso que, tot i que sempre valoram més els clàssics o les originals, les versions originals, crec que ho va fer molt bé, que li va donar el seu toc i que no estava més no donar el seu toc a les cançons.
Per cert, imatges espectaculars del Vaticà, amb els drons i les imatges. Crec que
sí, perquè
és...
varen fer una pietà, varen fer un àngel, és a dir, allò que se poden arribar fent drons. Mira, un cap de setmana de drons.
Sí.
Poden ser drons russos, que són drons pel mal, o drons de llum, com els que varen fer servir el Vaticà, que el manco... Els drons haurien de ser per això, per fer figures de llum i ja està.
Jo li demanaria a Andrea Bocelli. Sé que el petit comitè se li podia demanar, ell, que és qui té es poder per dir quin és millor, perquè ell hi participa. Per tant, com a periodistes...
Me pensava que anaves a dir si li havien agradat els drons a Andrea Bocelli i ara flipava, Joan Ferrés. M'havia quedat regirat.
Venia encara amb l'anterior pregunta. Sí, crec que ell podria triar quina és que troba
que és millor.
El millor de cançó.
Sí que podríem dir que bou consta d'en Bocelli n'hi ha poques. Per ventura, seria més mal de substituir en Bocelli que se bou en aquest cas femenina.
Mira, jo som de la bitxota de sempre, però és cert que la versió de Marta Sánchez és com a més canònica, com a més operística, i na Karol G li va donar un altre toc.
Idò, vos deixem triar. Aquí teniu les dues versions, que és un dels temes dels que més parla aquest començament de setmana la gent. Si vos sembla, amb la bona companyia dels Miquels, Marinho i Rosselló a la part tècnica, juntament amb Andreu Tauler, Robert Mercè, Ivan López i Yolanda Ruiz a la producció, nosaltres encetem el programa, encetem aquesta setmana.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i 12 minuts, és inevitable parlar d'habitatge, dels primers efectes del Registre Únic d'Allotjaments Turístics, aprovat el passat desembre pel Govern Central, i de totes les repercussions que ha hagut les darreres hores.
Així és, Marta, s'han detectat irregularitats en més de 53.000 sol·licituds de pisos turístics que operen de manera irregular a tot l'estat espanyol. A les Balears, més de 2.300 allotjaments han passat a ser considerats il·legals. El motiu? No els han validat la inscripció perquè els ha mancat, per exemple, dades o bé perquè no complien en la normativa. Suposen, per tant, un 4,4% de tot allò que ha registrat a Espanya.
Una xifra alta. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que aquests dilluns, avui, revocaran i llevaran del Registre Únic d'Arrendaments 53.000 habitatges que pretenen convertir-se en lloguers vacacionals o turístics perquè passin a ser lloguers constants, lloguers permanents per a la gent jove, per a les diferents famílies. Aquesta seria la transformació.
I hem d'afegir, Marta, que Balears és la sisena de tot l'estat on s'han revocat més llicències. Els territoris més afectats, per tant, serien Andalusia, Canàries, Catalunya, la Comunitat Valenciana i també Galícia.
Més qüestions. El cap de setmana ha estat marcat per l'arribada d'embarcacions. La Guàrdia Civil i també Salvament Marítim han assistit aquest diumenge a un total de 88 persones que han arribat tant a Formentera com a Mallorca a bord de 4 embarcacions diferents.
Segons la informació de delegació de govern, a les 14 i 12 minuts es procedia al rescat de 9 persones d'origen magrebí a 6 milles al sud-est de Formentera. Poc temps després, a les 14:36, es va interceptar un total de 13 persones, en aquest cas d'origen magrebí, en la zona de Pilar de la Mola a Formentera, i també aquest diumenge, sobre les 5 de l'hora baixa, el Servei Marítim de l'Institut Armat i Salvament Marítim van rescatar a 30 persones, 26 d'elles d'origen subsaharià i 4 d'origen asiàtic, a 2 milles al sud-oest de Cabrera, a Mallorca.
La darrera una hora després, a les 6 de l'hora baixa d'ahir, que es va procedir també al rescat d'altres 26 persones d'origen subsaharià que anaven a bord d'una barca a mitja milla al sud de Formentera. En Crònica Internacional han de destacar també que ha estat un una nit marcada per la cultura. Aquesta matinada s'han lliurat a Los Angeles els Premis Emmy 2025, uns premis a les millors sèries. Ha estat una gala marcada per l'èxit indiscutible de dues masterpieces, podríem dir, d'Estudio i Adolescents.
Així és, Marta, les dues produccions varen arrasar les categories de comèdia i de sèrie limitada i, per altra banda, The Pitt es va imposar en el terreny dramàtic. Tornant a G-Studio, va ser la gran triomfadora amb el premi de millor sèrie, direcció, guió i interpretació, consolidant-se com la proposta més fresca i celebrada de l'any. Crec que ja en varen parlar a la secció de sèries de Joana Maroto, que se fa aquí en horari de ràdio, i hem de dir que és una molt, molt bona sèrie.
Anem a fer promo cada dijous i a partir
dijous,
de les 11:40.
Exactament. Ràdio aquí, a IB3. I respecte a Adolescents, que també la varen comentar en el seu moment, és una de les grans triomfadores en guardons, també millor sèrie, millor direcció i millor guió de sèrie limitada, perquè, clar, és una minissèrie. A més d'un premi d'interpretació per al jove Owen Cooper, que no s'ho acabava de creure. De fet, una de les frases més comentades va ser la d'Owen mateix, que va dir que fins fa no res no somiava en viatjar als Estats Units, ja que aquesta sèrie és britànica. I un apunt més, en aquest sentit, Javier Bardem, nominat per primera vegada als premis Emmy pel seu paper a Monstro, on interpretava el pare dels germans Menéndez, va ser una de les presències més destacades i comentades a l'Estora Vermella, perquè duia un mocador palestí, va estar especialment reivindicatiu, com sol ser Javier Bardem, i va aprofitar per denunciar actuacions urgents per ajudar en aquest poble, Marta.
Jo encara no he vist Adolescents, vos ho podeu creure.
I ara és un bon moment per fer-ho, sí. Marta. Amb els teus fills, si pots.
Sí, tothom en parla. Què en penseu de les premiades, d'Estudio i Adolescents? Jo sé que Adolescents sí que l'heu vista.
Adolescents és un pot dura, eh? Ho dic, sí, perquè sí. Jo no sé si veure l'en sos fills. Tu la recomanes veure l'en sos
fills? Jo sí. Jo, a l'edat dels fills de na Marta, eh? És una edat que sí que està bé. Jo
Adolescents.
En... Sí, jo és que m'he quedat una mica en xoc. I a mi d'Estudio m'agrada molt perquè és com sa cara bé. És com si fessin una pel·lícula, una sèrie sobre el dia. La gent mos veu aquí tan riers i tan cofolls, però en realitat darrere hi ha una cuina interessant. I això d'Estudio
és com... Escolta, és una molt bona idea.
Com és el rerefons de com se fa una pel·lícula de cinema. I és veritat que és ben divertit. Una és a Netflix i l'altra és a Apple TV, aquesta de D-Studio.
I que, per cert, Monstruos, gran interpretació de Javier Bardem. Aquesta sí que l'he vista i puc opinar, i crec que és una interpretació que fa feredat, eh? Que
sí, però
troc
que ja haurien d'aturar en sos Monstruos. Ho dic perquè ja no me'ls quedaran assassins en els que retratar. I no sé si m'interessa tant saber sa vida de tant d'assassins, perquè troc que hi ha gent que agafa moltes idees. Per tant, no m'alerta en aquest sentit.
9:17, i deu, vos parlant també d'altres qüestions que marquen aquesta setmana. Setmana, per cert, europea de la mobilitat. Se celebra anualment durant el setembre i es fa amb l'objectiu també de promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, més segurs, més saludables. Els missatges claus que se repeteixen any rere any inclouen, per una banda, la reducció de l'ús del vehicle privat, fomentar el caminar, anar en bicicleta, però no només en el paper, sinó de bon de veres, utilitzar el transport públic, vehicles elèctrics, per què no? També inclou la millora de l'espai públic per fer-ho més accessible, que això també és un autèntic repte. O, per una altra banda, la disminució de la contaminació de l'aire i dels efectes negatius per a la salut vinculats al trànsit motoritzat. Avui volem incorporar en aquest punt del programa Sònia Hitchi, que recordem és portaveu de Vianants en Lluita. Sònia, benvinguda al dia, Setmana Europea de la Mobilitat, inevitable parlar amb vosaltres per dir quant de reptes assolir, veritat?
Sí, bueno, ara som Vianants Mallorca, fa un parell d'anys, i el que volia dir és que nosaltres tenim un missatge diferent aquesta setmana, perquè el que hem volgut dir és que aquesta setmana se fa un discurs de quin tipus de mobilitat s'ha de posar en marxa en el cap dels ciutadans i cap a les polítiques de mobilitat, però en realitat no veiem una conseqüència darrere aquestes iniciatives, no? I queda un poc com una setmana de blanqueig de la mobilitat, de fomentar el caminar, però després no se fa res per realment donar aquestes opcions reals a la gent.
Critiqueu des de la vostra plataforma que només queden al paper i que després aquestes actuacions no se materialitzen. Anem a intentar valorar un poc la situació, sobretot partint del punt del trànsit. Com valorau l'ús de l'espai públic? Quines transformacions per vosaltres serien tal vegada les prioritàries? Quines haurien d'estar en el començament d'aquesta llista?
Bé, el primer de tot, nosaltres des de Vianants el que reivindicam és tenir la possibilitat de caminar per l'espai urbà amb seguretat. Normalment tenim unes dificultats i uns problemes generals de no poder caminar com toca, que ens fa pagar un preu molt car tant a una gran ciutat com a un poble, perquè ens està repercutint no només en temes de seguretat, d'atropellaments, que s'exagera molt perquè són morts o ferits greus i tal, però sobretot per tema de salut, de qualitat de vida i de comunitat, de veïnats i de xarxa social, que s'està perdent la connexió amb els veïnats i amb la comunitat, perquè caminar i sortir al carrer cada vegada és més perillós i tenim cotxes cada vegada més grans, la possibilitat d'anar més ràpid, més casual, és perquè el carrer té condicions que permetin moltes vegades fer una velocitat que és el doble de la permesa. I, clar, això està donant una sensació d'expulsió del vianant i normalment la gent se sent més segura anant en cotxe perquè la ciutat i el disseny urbà dels pobles estan convidant a la gent a moure-se en cotxe. I això ve d'un repartiment molt injust de l'espai públic, no? Tenim, no sé si un 30 o un 40%, depèn de la ciutat, però tenim molt poc espai en comparació amb el trànsit de motor.
Sònia, aquesta és una setmana important perquè precisament servei per visibilitzar aquesta causa, perquè totes les ciutats europees no vagin de la mà i apostin per unes ciutats més sostenibles. No som conscients com no fer-ho suposa danys perjudicials per la salut de les persones, no? Al final hem de ser sostenibles. No sé si vosaltres, precisament, aquesta setmana teniu dissenyades una sèrie d'activitats per tal de donar aquesta visibilitat a la que fèiem referència. I si és així, quines són?
Mira, l'any passat ja vam fer un Parking Day explicant als municipis, el Parking Day es va fer a Palma, explicant a l'Ajuntament de Palma i a tots els municipis en general que el millor que podem fer és afegir-se a la xarxa de ciutats que caminen. La Red de Ciutats que Caminen és una espècie d'associació de municipis que està composta amb tècnics i gent de diferents àmbits que te poden donar molt de solucions i de diagnòstic per canviar l'espai urbà i per promoure la mobilitat activa, no? Que és la de caminar i anar en bicicleta, que és la més saludable. Si aquestes coses no se fan, que són molt senzilles de fer, no sé si serveix massa altres coses, perquè fer una bicicletada sí que mostra a la gent que és molt divertit anar en bicicleta, clar, però nosaltres el que necessitem és mostrar a la gent que el dia a dia, el desplaçament diari, se pot fer a peu per fer les teves compres, per anar a l'escola i per altres coses, no? I una cosa que sí que hem programat per de fora de la setmana de mobilitat és una trobada d'entorns escolars segurs i saludables. Aquesta trobada la feim amb FAPA, amb la Federació d'Associacions de Famílies, d'Alumnes, i el que es fa, ja tenim més d'una vintena d'escoles i d'amipas que estan amb nosaltres, tenim una sèrie d'eines i una fulla de ruta per mostrar quines accions se poden fer per reivindicar aquests entorns escolars. I els entorns escolars són una iniciativa per nosaltres justament amb l'inici de curs molt adequada per començar a promoure aquestes dates, perquè els infants són els més vulnerables i els que tenen prohibit caminar sols per l'espai urbà en general, no? Pel carrer.
Un apunt molt breu abans de cloure aquesta conversa. Quina és la recepta perquè la gent abandoni l'ús del cotxe privat? Perquè ja sabem que a vegades no sempre se pot, que manquen també algunes connexions respecte al transport públic, que s'estan fent grans esforços i això ningú té cap dubte, però què li diries a les persones? Perquè facem aquesta reflexió a la fi, no?
Sí, la gent en general ha de pensar que si fa un trajecte curt normalment és molt més fàcil arribar a peu que en cotxe, no? Bueno, hi ha coses per tema d'aparcament, per tema de pisos i per tema del nombre de cotxes. Però sobretot el que hem de dir a la gent és que ens han de recolzar per promoure iniciatives cap als ajuntaments de tots els municipis de les illes perquè vulguin canviar l'entorn i fer que caminar sigui possible. O sigui, no el poden demanar, camina, i després no tenim ni voreres. Això és exposar-nos a un perill que no tenim dret, perquè la sexualitat universal és un dret i no s'està respectant. Així que tenim que exigir entre tots que tenim dret a caminar i que és un tema de salut, de seguretat i de qualitat de vida.
Sònia Hitchi, des de Vianants a Mallorca, en aquesta Setmana Europea de la Mobilitat. Tant de bo fes amb aquesta reflexió i puguem aconseguir unes illes més sostenibles amb el foment de l'ús del transport públic, bicicleta. Ser més sostenible implica també fer un esforç. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Són les 9:25, el bisturí, publicitat, i avui dilluns la nostra tertúlia política.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Si el cometido de este bisturí es darle vueltas a España, con final de etapa en Baleares, se habla de la Vuelta a España, que es la revuelta del señor Sánchez, que está en la vergüenza de la prensa internacional. Dar la vuelta a como sus palabras incitaban este fin de a la violencia selectiva para un conflicto politizado. Darle la vuelta al propio presidente. Recorrer sus etapas admirando a los movilizados utilizando el buen rollismo del falso pacifismo. Una violencia que pedalea hacia la violencia frente a la tragedia de una guerra. Han tenido que ser los investigadores de Salón, embutidos de Mayot, los que analizaron los pormenores de los equipos de la vuelta para liar la vuelta. Un propietario judío o un fondo de inversión semita, desde una marca de bici rabínica a unos pedales sionistas. Todo vale para dar inercia a la selectiva condena de muertos, donde lo también condenable es que es un pacifismo que no ejerce ni alienta paz. No hay buenos ni malos entre gente dispuesta a matar a buenos, cuando solo hay buenos en el mundo frente a la muerte. Nos convertimos todos en una suerte de soldados que luchan desde sus salones, valientes desde las redes, héroes desde el asfalto de una carretera, esperando a que caiga un soldado del pelotón a 70 por hora, aspirando a la solución de un mundo incivilizado y antidemocrático, desde un sofá civilizado y democrático, sin meter rueda, sin pájaras ni excesivos esfuerzos. Mientras ocurre todo lo que ocurre, ocurre todo lo que no ocurre. Y el vuelta y vuelta de la vuelta esprintaba en el presidente hacia las elecciones andaluzas. Una contrarreloj injusta que genera el mismo odio que se condena. Invitas aquello que combates, dice el budismo. Y ya mañana, siempre de vuelta. Más.
Al día, a Marta Grau.
Són les 9:28. Aquí continuem, recordi'ns aquest nou horari, perquè d'ençà que han començat nova temporada de ràdio i de televisió, la part de les 9 fins les 11 ara és a través de la ràdio, però també a través de la televisió. Per això saludem els espectadors nous que s'incorporen en aquesta franja. Avui és dilluns, començam, tot es reprèn, curs escolar, també curs polític, i així ho fem, reprenent la nostra tertúlia política, el nostre debat, si me permeteu, idò, i per ordre de representació parlamentària vull saludar ja els nostres assistents que se troben aquí als estudis de Palma. Pedro Álvarez, diputat del Grup Parlamentari Popular, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Omar Lamín, diputat del Grup Parlamentari Socialista, bon dia.
Hola, bon dia.
Manuela Cañadas, diputada del Grup Parlamentari Vox, bon dia.
Bon dia, buenos días.
Lluís Apestella, diputat del Grup Parlamentari de Més per Mallorca, també ens acompanya als nostres estudis, bon dia.
Bon dia.
I en remot ens escolta ja Joana Gomila, diputada del Grup Parlamentari de Més per Menorca, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molts de temes sobre la taula, però ja que podríem dir s'acaba un estiu de molt de trànsit als aeroports, amb rècord també d'arribada de turistes, posam sobre la taula el tema de la cogestió aeroportuària, que probablement heu escoltat molt els darrers dies en mitjans de comunicació. Recordem que el Parlament ha aprovat una àmplia proposició no de llei que reclama al Govern Central i també a AENA la cogestió aeroportuària, així com també millores a l'administració dels aeròdroms. La iniciativa ha tirat endavant amb el suport de tots els partits. Vox suposa els punts més decisius, que després matitzaran. A més, reitera l'exigència de complir l'Estatut d'Autonomia, que preveu el traspàs de competències i proposa elevar una proposició de llei al Congrés dels Diputats en un termini breu. I de quasi, podríem dir, unanimitat per tirar endavant aquesta postura. I la pregunta que plantejam és què suposa una cogestió, una gestió conjunta, com podria beneficiar a les Illes Balears. Senyor Álvarez.
Sí, la setmana passada varen començar aquest nou curs ordinari en el Parlament en l'aprovació d'una proposició de llei que va presentar una companya nostra, una Margalida Pocoví, en la qual bàsicament varen expressar en el govern central que no se pot tractar Balears com una colònia turística. A les Illes Balears hem transitat, o volem transitar cap a un model de sostenibilitat, de créixer amb valor i no amb volum a l'àmbit turístic, i com puc comprovar en els darrers temps, com una empresa pública com és Aena està duent una gestió dels nostres aeroports, que són la principal via d'entrada de les Illes Balears, de forma bastant deficient, tant a nivell de gestió de les obres, per exemple, l'aeroport de Palma, com totes les reivindicacions que s'han estat fent a Menorca amb aquestes torres de control remotes que se volien imposar, i a nivell d'aquesta proposició de llei, el que demanàvem era una qüestió justa, que les administracions públiques de les Illes Balears tinguin veu, tinguin vot a la gestió d'aquesta porta d'entrada a la nostra terra, no només per una qüestió turística, sinó també per la gestió de fluxos socials, per la gestió de les infraestructures i per poder donar un millor servei a la nostra ciutadania. I aquest tema aquesta setmana continuarà damunt del debat.
Senyora Min.
Molt bé. Bueno, nosaltres des del Partit Socialista fa molt de temps que ja venim reivindicant també la necessitat i defensant plenament. Crec que nosaltres no hem transitat cap a un canvi d'opinió respecte un major autogovern en aquestes illes, defensant que l'autogestió com una oportunitat que té aquestes illes per decidir damunt, evidentment, la gestió i abogar per una gestió compartida, com ja hi ha altres bandes d'aquest estat, i crec que és la millor manera també de poder incidir damunt la regulació dels fluxos, no? Però sí que m'agradaria dir, i crec que amb això hi ha un con bastant unanimitat, hi ha altres fórmules, i crec que el que hem vist aquest estiu, ja anant per segon any, bon batent rècord amb arribada de persones turístiques, amb tot el que això suposa per la pressió humana damunt la vida i damunt les oportunitats o la manca d'oportunitat que té la gent d'aquí, no? Que de cada vegada té més dificultats per poder accedir en el lloguer, la mobilitat. Jo crec que avui, ja venguent de Santa Margarida, he estat víctima d'aquest emplenament de les carreteres. I també
recordem, a més, que un camió ha perdut la càrrega i que també ha dificultat,
sí,
no,
però,
el
bueno,
trànsit.
Jo crec que pot haver-hi elements, no, circumstancials, com pot ser aquest, però jo crec que també és evidència de que hi ha moltes altres mesures que se poden prendre des del govern i que té autonomia i té competències i que o no arriba o arriba tard, no? I que aquesta anomenada llibertat perquè tothom faci el que vulgui està duent clarament dificultats i sobretot problemes per la convivència de la gent d'aquestes illes, no? I creiem que la comunitat autònoma té competències per poder regular les places turístiques i no ho ha fet. I ha obert la veda perquè se puguin vendre i perquè se segueixi massificant les Illes Balears. Té la capacitat de poder regular, evidentment, tot el que té a veure amb la regulació de vehicles, i Mallorca encara està pendent d'una regulació que se m'ho va dir que era qüestió de dies i encara no l'hem vista. Vull dir, crec que també, a part de que compartim que aquí hem de poder incidir i hem d'abogar per l'autogovern i perquè les Illes Balears puguin decidir i sobretot se puguin beneficiar de lo que reporta la cogestió, també crec que el govern hi té molt a fer i no està fent massa cosa.
Señora Cañadas.
Bueno, por supuesto, desde Vox rechazamos una cogestión aeroportuaria porque es fragmentar muchísimo más el Estado. No es una demanda ni técnica ni que pidan los ciudadanos. No se pueden derivar a las según qué competencias a las comunidades autónomas, porque ya hemos visto en emergencias como las inundaciones o los incendios cómo chocan. Ya hemos visto para qué se quiere muchas veces las cogestiones, que es para redes clientelares, de colocar amiguetes y amigos y de hacer crecer aún más un estado mastodóntico en el que lo único que sirve es para que un bipartidismo que ya lleva 40 años demostrando que cada competencia que gestiona acaba chocando cuando gobierna central o autonómico unos u otros, y lo que no puede ser es crear un problema donde no lo hay. Lo que se tiene que exigir al Estado es que los aeropuertos, que son puntos estratégicos, funcionen bien y que lleven una gestión como Dios manda, y que el dinero que se paga, que es muchísimo, no cree este tipo de bueno, pues lo que estamos viendo a nivel nacional, con los trenes, con los incendios, con las inundaciones, de que al final nada funciona cuando está derivado. Creemos que es crear un problema donde no lo hay, creemos que es crear un chiringuito más del bipartidismo, y que no es necesario, y que ya los ciudadanos no pueden asumir más costes, ni tenemos por qué permitir que haya tantos enchufados, tantos directores que se ve que esta gente tiene que colocar. Nosotros lo vemos de esta manera.
Señora Gomila, la escoltam.
Bueno, buen día. Bé, no sé si tocava primer el senyor de Pesteguía, però...
Ai, me disculpi, senyor Pesteguía, que me l'he votat. Moltíssimes gràcies per l'apunt, senyor Pesteguía, per descomptat, endavant.
No passa res, ja, si la Joana me passa
en per davant... En rigorós ordre de representació parlamentària, sí, me perdoni.
Sempre estic content. No, des de Més per Mallorca, la veritat és que sempre han donat suport a la transferència de les competències de aeroportuàries en aquesta cogestió que preveu l'Estatut d'Autonomia. Hem de recordar que des de l'any 2007, i des de l'any 2007 no s'ha fet absolutament res per part de qualsevol govern estatal, malgrat que aquí hi hagi hagut diferents mostres d'unanimitat, és a dir, la moció que se va aprovar la setmana passada deu ser l'enèsima que ha aprovat el Parlament, el Consell, l'Ajuntament de Palma. Per tant, aquesta demanda s'ha anat reiterant, però no s'ha arribat a materialitzar mai. I per això, Més per Mallorca i Més per Menorca, també suposo que na Joana després hi podrà fer també referència des del punt de vista menorquí, han presentat una proposició de llei, ara sí, una llei, que preveu aquesta transferència tal com marca l'Estatut, és a dir, crear un organisme participat en el 50% de l'Estat i 50% de la comunitat autònoma que pugui gestionar els nostres aeroports. I gestionar els nostres aeroports significa tractar-los com una infraestructura bàsica per a la ciutadania de les Illes Balears, perquè és una infraestructura que ens permet a nosaltres connectar-nos amb el món, i és una infraestructura bàsica també per veure com enfocam la nostra economia. I acabar amb un model en què AENA només mos té com un lloc des d'on treure recursos econòmics i que no té en compte com vivim la gent d'aquí. Hem de pensar que de Son Sant Joan, de l'aeroport de Palma, AENA no té 208 milions de beneficis anuals. 208 milions de beneficis anuals. I què fa AENA en el nostre aeroport? I del planteja creixen els lots quan estem massificats turísticament, planteja que siguin incomodíssimes les instal·lacions per fer-nos passar per un duty-free simplement per fer d'una infraestructura un negoci. Qualcú s'imagina que un tren a la península te fessin passar per poder arribar al teu seient per una tenda plena de licors i de tabac amb menors? Qualcú s'imagina que per anar per una carretera t'obligassin a passar per una tenda? I d'això és el que mos obliguen els illencs, perquè les infraestructures aeroportuàries són les que mos permeten connectar-nos amb el món. O de la mateixa manera que AENA posa 30 milions de turistes a les nostres illes, però després no destina ni un sol euro en fer com se mourà aquesta gent de forma sostenible. És a dir, no participa, per exemple, de la mobilitat pública, de dir, bueno, aquests passatgers com arribaran a les seves destinacions, allà on estiguin allotjats, o a casa seva, si són gent que visqui aquí. Per tant, viu completament d'esquenes a les Illes Balears, i és més, ha boicotejat sistemàticament les polítiques que des de les institucions d'autogovern han posat en marxa per diversificar la nostra economia i també per veure com ens connectem al món des de l'òptica dels residents i no únicament des de l'òptica dels turistes. Per tant, creiem que és interessant ja acabar amb aquest sistema, proposar-ne un altre damunt la taula i veure aquí que votarà cada partit, no només en el Parlament de les Illes Balears per elevar aquesta proposició de llei en el Congrés dels Diputats, sinó també quan arribin al Congrés dels Diputats, si farem o no farem complir l'Estatut d'Autonomia.
Ara sí, senyora Gomila, endavant, l'escoltam.
Hola, molt bon dia. És evident que els aeroports de qualsevol país ens permet moure molts, però sobretot en els que vivim aquí a les illes, que els ports i els aeroports són les nostres portes d'entrada i sortida, i les quals els emprem per poder mos desplaçar, per poder anar a estudiar, per poder anar al metge, per poder anar a reunions, i jo també, evidentment, per fer viatges d'oci. I a Menorca, la veritat és que això ho posem molt, que, de fet, per poder anar al metge, per fer-nos un tractament, ens hem de desplaçar a Palma o Barcelona, els estudiants que han de fer graus universitaris s'han de desplaçar a Palma, Barcelona, València, Madrid, que és allà on habitualment anem, i per tant és imprescindible poder tenir uns aeroports que estiguin adaptats a les necessitats dels residents. Evidentment, també, en les necessitats que tinguin el turisme, tenint en compte que el turisme és la màxima, el màxim servei que tenim a nivell de l'economia. Però així tot, des de més per menor que pensam que la planificació de vols i la planificació d'horaris s'han de tindre i s'han de tenir en compte les necessitats que tenim els residents. Perquè, per posar exemples, en el cas de Menorca, en l'estiu, tenim connexions a molts de llocs de la península i a molts de llocs d'Europa, i, en canvi, quan arriba l'hivern, us quedam amb connexions a Madrid, a Barcelona, a València, poca cosa més, i, a més, amb molt pocs horaris. Llavors, esclar, si aconseguim el govern de les Illes Balears, la comunitat autònoma, tingui una cogestió amb el que és els aeroports, això implica poder veure des de les pròpies illes les necessitats que tenim i poder veure quines són les necessitats de residents per tenir una mobilitat que sigui adequada a les nostres necessitats. Clar. I per això, com deia el senyor Festeguía, presentam demà al Parlament una proposició de llei per demanar, per reclamar si es gestionen els aeroports de les Illes Balears perquè aquests siguin realment un servei públic i no sigui un negoci que tingui les necessitats dels residents, evidentment també dels turismes que ens visiten. I només dir que ens alegrem que el PP vingui les nostres, que la FIBA vingui les nostres, de la importància de cogestionar els aeroports, perquè esperem que aquesta proposició de llei demà sigui aprovada en el Parlament i després també ho sigui en el Congrés dels Diputats, per es bé de tots els que vingui tot l'any en aquestes lleis.
I per unanimitat, com feia referència just ara la senyora Gomila, se tira endavant aquesta proposta, que inclou diferents qüestions, perquè parla de seguretat, de neteja, de personal de seguretat de Son Sant Joan, de millores de condicions laborals, també d'un punt en concret que me crida l'atenció, que diu que la publicitat no fomenti el turisme d'accessos, no? Això com se pot controlar, com se pot gestionar? I li don temps per una segona ronda, més ràpida si cal, abans d'anar a publicitat, i on poden aprofitar també per rebatre alguns arguments dels seus companys. Senyor Álvarez?
Sí, jo abans de passar en aquesta qüestió sí que m'agradaria fer dues petites observacions. La senyora Gomila m'ordenava la benvinguda en el Partit Popular amb aquesta qüestió de la cogestió aeroportuària, quan no és cert, la reforma de l'Estatut d'Autonomia el 2007 va ser precisament impulsada amb un govern del Partit Popular i ja incluïa aquesta cogestió aeroportuària. A mi el que sí que em sorprèn és aquest canvi de posició que diu el senyalament de que no és per part del Partit Socialista, quan el senyor Alfonso Rodríguez, delegat del govern, no fa un mes va dir que la cogestió no estava damunt la taula. La qüestió aquí és que hi ha un greuge comparatiu entre Balears i altres aeroports importants de l'Estat, com pot ser el Prat o pot ser de Sondícar de Bilbao, que s'ofereix aquesta cogestió a les administracions autonòmiques dels seus respectius territoris a canvi, tots ho sabem, d'una supervivència política. I aquesta qüestió de la cogestió és molt important. És molt cert el que deia el senyor Pesteguía d'aquests 200 i pico milions d'euros de benefici d'AENA que s'atreu de l'aeroport de Palma, però és aquí on ens referim, a la qüestió de la seguretat laboral, a la qüestió del personal de neteja, com deia Marta, perquè hem vist aquest estiu una situació intolerable a l'aeroport de Palma, que no pot ser que la principal infraestructura pública d'aquestes illes se trobi amb aquestes condicions. Per tant, cogestió sí, i amb més reivindicacions i més exigències que mai, tant per estar al servei de la nostra terra com també per al personal que hi fa feina.
Bueno, per al·lusió, senyor Álvarez, potser vostè no ho recordarà, però que jo tendesc i entenc que vostè també ho fa i se prepara aquestes tertúlies, el Partit Popular no ha tingut mai com a prioritat la cogestió. Ara li interessa parlar d'aquest tema per evitar parlar d'altres que són els que realment preocupen a la gent. No dic que aquest tema no preocupi. Crec que l'esquerra d'aquesta terra, mentre hem governat, hem reivindicat el senyor Pestigueu de Sanduí múltiples iniciatives per parlar de cogestió. Cogestió és a reivindicar un major autogovern. I crec que el Partit Socialista de les Illes Balears sempre ha estat per la labor des que han volgut sumar per decidir sobre les rutes, els beneficis que dona aquesta infraestructura perquè revertesquin damunt el benestar de la gent d'aquesta terra. Però la cogestió, pensant que et ser millor oportunitat perquè pensam que ja és a altres aeroports i estan donant benefici. Després cadascú defensarà la seva posició i és lícita. Però això no pot defugir, i entenc que vostès ara, per defugir, per parlar de realment els problemes que ocasiona el turisme en aquesta terra i que són responsabilitat directa del govern de Marga Provenç. La massificació té unes conseqüències duríssimes damunt la qualitat de seient d'aquesta terra. I Marga Provenç, lluny d'exercir les competències i l'autogovern que li és propi, tira pilotes a fora. Vull dir, cap mesura en la línia d'espacte social ni econòmic, cap ni una. Per tant, jo entenc que el Partit Popular fa, una vegada més, una voltereta de trampolín per no parlar d'allò que li és propi i de les mesures que hauria de prendre.
Tens per la senyora Cañadas.
Bueno, yo sigo diciendo lo mismo, y más después de lo que hemos visto este año a nivel nacional. Cuando hay muchos responsables, no hay ninguno. Y en este país no dimite nadie por cosas gravísimas que están pasando. Y volvemos a escuchar, que es un aburrimiento, el y tú más del bipartidismo de siempre. ¿Qué esconde esta congestión? Pues crear nuevos cargos, crear nuevas oficinas, crear más gasto público, más enchufados, y todo es a costa del ciudadano. Entonces, que no hablen de gestión, hablan de gestión para no decir que es control, porque ya estamos viendo que ahora quieren controlar un duty free, o sea, son alérgicos a la libertad, ya lo vemos, o sea, aquí que cada uno, yo paso por el duty free y no he comprado jamás nada. Tú puedes pasar por el duty free y llegar a tu puerta de embarque y no tener que gastar ni un euro, pero bueno, ahora es controlar hasta lo que los ciudadanos ven y pueden comprar, y hasta los anuncios que se hacen en las vallas publicitarias, sinceramente, o sea, a mí me parece que es innecesario, que no es un problema que tenga a los ciudadanos de las islas, y que todo es crear más gasto a costa del contribuyente, que se creen que no tienen límite a la hora de pagar impuestos.
Sí, yo creo que la señora Cañas, bueno, crec que estic segur que ha vist l'estat de l'aeroport i quin és l'estat de l'infraestructura respecte a la ciutadania. I és d'això que estem parlant. A veure si és una infraestructura que estigui pensada per als ciutadans, o mos fan fer, i tots els ciutadans que han pogut viatjar el darrer any han vist com mos fan fer autèntics periples per passar per el duty free. Que jo, qui vulgui anar al duty free, estic contentíssim de que pugui passar per el duty free. El problema és que ningú té la llibertat de no passar per el duty free en una infraestructura pública, perquè qui vulgui passar, jo estic contentíssim que hi vulgui passar. Però jo, si vaig amb un menor, no tenc per què passar per davant d'una tenda de tabacs, o per dins una tenda de tabacs, ni per dins una tenda de licoreria. O si jo tinc al·lèrgies en els perfums, perquè hi ha moltes persones que sofreixen d'aquesta patologia, no tenc per què demanar especialment que m'habilitin un passadís alternatiu, que m'han d'anar obrint portes que estan normalment tancades per al conjunt de la ciutadania, per poder arribar en el meu vol. Perquè per nosaltres viatjar no és un luxe, és un dret bàsic, i necessitem que els responsables, perquè existeixen responsables polítics, aquí el que estem parlant és de si estan o no estan controlats per les institucions d'autogovern, perquè director de l'aeroport n'hi ha una, i estem parlant de que n'hi hagi una altra. El que estem parlant és de que pugui estar sotmès en el criteri de les administracions d'autogovern d'aquestes illes, i que, per exemple, li puguem dir, escolta, no necessitem posar slots a les Illes Balears, perquè ja tenim un problema de massificació turística, i no és el que ens interessa. I si tu necessites treure dobbers per pagar l'aeroport de León, que no té viatges, perquè ha estat la política aeroportuària de l'estat espanyol de crear infraestructures innecessàries i deficitàries, no és el problema de la ciutadania de les Illes Balears. I al final estem xerrant d'això, de veure si l'aeroport de les Illes Balears han de servir a la ciutadania de les Illes Balears o han de servir en els interessos d'una gestió ineficaç per part de l'estat.
I en menys d'un minut, senyora Gomila, abans d'anar a publicitat.
Sí, bueno, jo remarquec que la cogestió, que des de més per menor, és important, sobretot perquè gestionarem els governs de la part d'aquesta gestió des de les illes, podrem planificar les infraestructures, podrem planificar la necessitat de vols, podrem planificar les taxes, podrem planificar els preus de cap vol, que és el que necessitem els residents en aquestes illes, perquè els aeroports els necessitem per anar al metge, per estudiar, per poder fer feina. I me sorprèn quan la senyora Cañadas diu que no donen cap problema. Jo li diré que des de Menorca moltes vegades ens costa poder sortir de la illa, ens costa poder trobar un vol bé de preu a moments determinats i per necessitats. Per tant, a la convidaria que vengui a viure a Menorca, hi haurà els grans problemes que ens trobem per poder volar des de Menorca fora de les illes o a la península, sobretot quan arriba l'hivern. I, per tant, I per altra banda, també, el senyor Álvarez diu que va ser el Partit Popular que va posar en marxa la modificació de l'Estatut d'Autonomia el 2007. Senyor Álvarez, 20 anys han necessitat, o quasi 20 anys, per fer alguna cosa de bo. Tot s'acaba fent més per Menorca i més per Mallorca, presentant un projecte de llei per a veure si ja és possible aquesta cogestió, que miri per a les necessitats de tots els que vivim en aquestes illes durant tots els anys.
Si són breus, poden respondre la senyora Gomila.
D'aquests 8 anys, senyora Gomila, vostès, l'esquerra, han governat 12, com a mínim.
Les transferències, Pedro...
No parlen de responsabilitats i d'acció política quan ha governat tant el senyor Antic el Celsia com la senyora Mongal durant 8 anys. Siguem un poquet seriosos. I ja m'agradaria a la senyora Gomil, que tant defensa els interessos de Menorca, que parli també d'aquest OSP que du tant de retard, que és que la gent de Menorca no té per trobar un vol a Madrid a partir de final d'any. És que és lamentable. No dediquis el tons atacant el Partit Popular quan governen tant l'Estat com les autonomies.
Ho aconseguirem, si cogestionem l'aeroport.
Sí. Esperem.
Vostès fa 2 anys que podíem haver presentat un projecte de llei que més per Menorca i més per Mallorca que van de presentar.
L'hagués presentat a vostè, que ja era en el Parlament.
Me demanen paraula la senyora Canyales i el senyor Pesteguia. Me disculpin, abans d'anar a publicitat i per repartir torns i temps en igualtat de posició, senyora Canyades.
No, muy breve, que cuando están gobernando no asumen ninguna responsabilidad y luego siempre ven todos los problemas cuando están en la oposición, y que estamos en un aeropuerto en obras. Es normal que tengamos estos inconvenientes, que por supuesto nos molestan a todos, pero bueno, que el tema del alcohol se regula a nivel nacional, que gobierna el PSOE, por lo tanto, con prohibir que se ponga en los aeropuertos el alcohol, yo estoy de acuerdo. Yo como no bebo ni fumo, todo esto que se vende en el aeropuerto por mí lo pueden quitar, pero claro, habrá gente que querrá comprarlo y tendrá que dirigirse a un sitio aparte a comprarlo.
Sí, de totes maneres, no només xerrant d'això, sinó, per exemple, que els treballadors de l'aeroport de Sant Joan estiguin fent feina davall una teulada d'Uralita amb tots els problemes de salut que això comporta. Per tant, també estem parlant d'això, de garanties de tres treballadors. I el que diu la senyora Gomila, la senyora Álvarez, és que a l'Estat, que és qui decideix les transferències que se poden fer a les comunitats autònomes en compliment de l'Estatut d'Autonomia, han governat tots i no han fet cap pas en així, en aquest sentit. Aquí hem presentat i hem aprovat moltes de proposicions no de llei que Joan Huguet, un del Partit Popular, va definir ni com recados a la madre superiora, és a dir, que no tenen un efecte pràctic. Ara estem parlant d'una llei, que la llei sí que s'han d'obligar a compliment, que sí que se desenvolupen, i per tant, aquí mos agradarà veure que vota cada partit, insistes, no només en el Parlament de les Illes Balears, sinó en el Congrés dels Diputats quan se voti.
9:51, hem de fer una petita pausa per publicitat, però tornem tot d'una replanem aquesta tertúlia política, la tertúlia dels dilluns, aquí al dia.
Al dia, IB3 Ràdio.
En Eroski, mejor que responder por ti en el chat del cole, preferimos darte este ofertón 3x2 en aceite de oliva virgen extra Cosur a 4,99€. Y más de 2.000 productos Eroski, siempre buen precio. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Tens més de 60 anys? El Consell de Mallorca t'ofereix viatges culturals, diades de ball en línia, trobades i fins i tot una fira només per a tu.
Ara és el torn de les estades d'hotel. 3 dies i 2 nits, plans d'activitats i tot inclòs, amb el 75% del cost finançat pel Consell. Apunta't fins al 17 de setembre a la nostra web.
Amb el Consell de Mallorca, el millor encara està per viure.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria, m'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas,
home, tu ja ho has fet amb el teu nom, sabeu que Sampas no és el teu nom.
Però no ho dic. Sí, però ja està, fins aquí pot llegir.
Ui.
Xiu, xiu.
No sabia que xiu.
En sèrio?
Que fort. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo. La que sigue aquí.
A IB3 Ràdio, xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No vols obrir aquí xiu, xiu, al teu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Els dilluns a l'Aviador... Anam de concurs. A Tauan Dato, les parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tauan Dato, el concurs de preguntes culturals de l'Aviador. No badis, comencem aviat. De dilluns a divendres a les 9, al dia,
i Vetres Ràdio.
Són les 9:54 minuts, la darrera ronda de la nostra tertúlia política amb els diferents representants dels grups parlamentaris. La farem sobre migració. Recordem, 88 persones arribades només aquest cap de setmana. Balears demana al govern central modificar la llei per declarar la contingència migratòria i, com dèiem, mentrestant podríem valorar un estiu amb xifres de rècord i unes xifres que probablement se seguiran incrementant. De moment tenim bon temps i aquest flux d'arribades d'embarcacions és constant. Quina és la millor manera de gestionar el que qualificant sempre com a drama humanitari? Seguim la ronda per ordre de representació parlamentari, senyor Álvarez.
Sí, Marta. En el mes d'agost ja havien superat aquesta arribada d'aquestes 5.000 persones i tots els indicadors demostren que a finals d'any hauran superat amb escreix les dades d'arribada de tot el 2024. Estem parlant de, no només d'una situació humanitària, d'un drama, sinó d'un problema que viuen persones amb noms i llinatges, cadascuna amb unes circumstàncies personals que hi fan molt a sort que se juguin la seva vida a la mà. Ara bé, considerant que el govern de Sergi Blas no pot quedar de braços cruzats, duim ja molt de mesos reclamant més efectivitat a l'Estat per aquest control efectiu de les fronteres, ja sigui mobilització de policia, mobilització a nivell d'Europa, de Frontex i de més, però ja és una qüestió de recursos que des de l'administració de l'Estat s'entengui quines són les demandes de Sergi Blas, que no s'entenen amb un repart que és injust.
Senyora Cañadas? Perdó, senyor Lamín?
Sí, a veure. Bueno, jo crec que, efectivament, estan davant un repte que no cessarà mentre hi hagi persones que passin fam, mentre persones que estiguin exposades a guerres, i això és el que crec que és l'element determinant perquè el Partit Popular ha virat i s'ha escorat cap a l'ultradreta. Bàsicament perquè allò que se deia d'un partit centrista, humanista i demés, doncs, evidentment, darrerament, el que veiem és un partit més entregat a competir, però veurem qui li diu més grossa, veurem qui és més racista, que no, qui aporta a una solució que és una solució de país, de govern, i evidentment el govern, si de Balears, hi pot fer molt. A més, estem empleant 49 infants amb noms i llinatges, que s'ha de recordar que en té la responsabilitat de l'atenció a aquesta comunitat autònoma i, per defecte, per una transferència de competències als Consells Insulars, a on el govern de Sergi Balears, a cada mesura que li ha posat l'Estat damunt la taula, com, per exemple, és impossible. Qualcú pensaria que, per exemple, aquí tinguéssim un problema per accedir al metge, per accedir a residències, a qualsevol, que hi ha molt de problemes per accedir a aquests serveis fonamentals, i que l'Estat volgués ser part d'aquesta solució i els seus governants no volguessin acaduir les reunions. I, sobretot, estan davant una presidenta que, evidentment, el que fa és cada vegada polítiques més inhumanes, perquè encara esperam, i avui tenen una bona oportunitat, senyor Álvarez, per condemnar el genocidi de Palestina i demostrar que el Partit Popular està en merda dels humans.
Tres minuts, un per hom, senyora Cañada.
Bueno, no se puede seguir mintiendo a los ciudadanos. Esto se llama tráfico de seres humanos, que es lo que están haciendo. Están poniendo en peligro vidas de personas que vienen de países que están mejor que España, que no tienen ninguna guerra, ni Argelia ni Marruecos están en guerra, ni es gente que pasa hambre. Es más, ni siquiera son la mayoría menores, porque el 80% de los que vienen tirando el pasaporte por la patera una vez que los han acercado en un barco nodriza hasta las costas, son jóvenes en edad militar, no hay niños, prácticamente ninguno. Antes sí que venían, hace unos años, porque venían de otros países que sí que tenían problemas. Y evidentemente Baleares como ruta consolidada de Argelia no puede seguir admitiendo económicamente y moralmente estas personas.
Senyor Pastegui, ahí brevemente.
Sí, no, es tractament d'aquesta problemàtica, i que és una problemàtica, com tu has dit bé, humanitària, ha de basar-se en dues coses. Primer, quan arriba una persona ha de ser tractada humanitàriament, basant-nos en els drets humans i en la dignitat de les persones, i això ha de ser indiscutit, i malauradament està sent discutit, però això no hauria de ser discutit. I per l'altre és com revertim aquesta situació. I de que girant que Europa segueixi explotant econòmicament Àfrica i després se posi les mans pel cap quan la gent intenta venir a Europa a tenir una millor expectativa de vida. Perquè això està causat precisament per les persones que fan negocis milionaris en aquests països. I el que han de fer és deixar-nos d'escandalitzar i posar l'ull aquí i dir quines empreses estan espoliant sistemàticament aquest continent.
I els darrers segons per la senyora Gomila. Endavant.
Bueno, dic que és cert que en les darrers temps s'han incrementat l'arribada de persones migrants, però els governs de les Illes Balears no es poden tindre de cap menors. El govern ha d'oferir els serveis necessaris per a canviar migrants perquè són persones que fugen de casa seva per cercar una vida millor. Senyora Canyada, la veritat és que estem un poc cansats dels discursos d'odi, de les mentides que vos estan dient respecte a totes les persones que plasmen les nostres filles per cercar aquesta vida millor, fent por, posant discursos de xenòfos, diguent que mos volen prendre les feines que venen per saber que cridada, totes aquestes coses que vostès estan dient, totes.
En breument li vol respondre la senyora Canyadas, però tenim 20 segons.
Los derechos humanos empiezan con las personas que viven en las Islas Baleares y el derecho que tienen las personas de las Islas Baleares a no sufrir este coste económico y esta criminalidad que ha habido en aumento en los últimos años.
Los derechos humanos son universales.
No, pero no también lo tienen los ciudadanos españoles y los de Baleares. Pero también lo tienen los derechos humanos.
Senyor, se'ns esgota el temps d'aquest debat i estem trepitjant ja